posem-nos en situació, ara el que farem és, com tu bé deies, saludar en Xavier Domènech. La raó és la publicació del seu llibre Una haz de naciones. L'estat espanyol és un estat que segueix preguntant el que és i el que vol ser. Aquesta interrogació constant, amb institucions centrals, per una banda, consolidades, però de manera paral·lela, constantment qüestionades per forces centrífugues, fa d'Espanya un país que sembla que no es faci gran o que es faci gran amb grans dificultats. Un país que necessita campanyes de màrqueting globals explicant què és o què és una democràcia o que respecta les identitats minoritàries. Crida l'atenció perquè no veiem altres països plurinacionals, Europa fent el mateix, com ara Suïssa o Bèlgica, per exemple, on la plurinacionalitat no és una reivindicació, sinó una realitat que no es qüestiona i si dona problemes, s'aborden políticament. De tot això, de la plurinacionalitat d'Espanya i de la naturalesa de l'Estat, en va parlar públicament durant el seu temps com a representant públic en Xavier Domènech, que ara presenta, com dèiem, el seu llibre Una haz de naciones, el Estado y la plurinacionalidad d'Espanya. En Xavier Domènech, que és historiador, activista social i polític català, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en moviments socials i el canvi polític en el franquisme i la transició democràtica espanyola. Guanyó, per exemple, el Premi Ciutat de Barcelona Història el 2006 i el 2015 va liderar la campanya En Comú Podem a les eleccions generals espanyoles de 2015, aconseguint ser la força més votada a Catalunya i obtenint, per suposat, l'acta de diputat. L'abril de 2018 fou nomenat secretari general de Podem a Catalunya i el 4 de setembre de 2018 va anunciar que abandona la vida pública, la vida política activa. Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
I gràcies per l'espera en aquesta llarga introducció. Xavier, l'estat espanyol és al·lèrgic a la seva pròpia plurinacionalitat?
La resposta davant d'això és evidentment que sí, perquè en el llibre el que s'intenta abordar és una història llarga, si es vol, si comencem al segle XIX, amb una paradoxa que d'alguna manera tu anunciaves ja en termes de present, la pròpia presentació, però que fa molt temps que dura. És la paradoxa de com l'estat, que al segle XIX té la diversitat lingüística, cultural, encara no definida en termes de projectes nacionals, que això serà a final del segle XIX, el més gran de tota Europa, un dels més grans d'Europa, produeix un dels estats més centralistes, una institució estatal més centralista d'Europa. I per què es produeix això? I això té a veure molt amb com es constitueix el model socioeconòmic de l'arribada del capitalisme a l'estat espanyol, que necessita imposar-se sobre la societat i construeix un instrument que el que intenta és eliminar qualsevol esfera de poder territorialitzat i un instrument molt centralitzat que és l'estat liberal. Aquest estat liberal, certament, s'ha anat transformant i en moments de correlacions de forces diferents, o sigui, la Segona República doncs, va començar a produir un model estatutari, a la pròpia transició hi ha un pacte territorial del 78 que és molt ambigu, però que en tot cas produeix fenòmens de descentralització, no de reconeixement de la plurinacionalitat, però sí de reconeixement d'això que s'anomena ja nacionalidades, regiones, però és molt evident que fins i tot aquest model es queda pels aires amb el canvi de mil·lenni, el model autonòmic actual, i que l'Estat no ha sigut capaç d'integrar una realitat tan bàsica com que de facto ja ho és a dir, el territori de l'Estat espanyol és un territori plurinacional, ara de lliure no ho és, i aquí es produeixen unes tensions evidents.
Parlaves doncs de la Segona República i les primeres pulsions estatutàries, les primeres realitats estatutàries, però que si agafem la hemeroteca d'aquella època veiem campanyes ja fa gairebé 100 anys en contra d'aquells estatuts primers, no? Sobretot el de Sau, el de Núria, a Catalunya, i veiem un tipus de resposta d'una sèrie de forces espanyoles molt contràries de manera beligerant que no han evolucionat mica en 100 anys. Per què passa això?
I de fet, a part de la Segona República, el llibre explica fins a l'actualitat, parla de la crisi actual, evidentment, i també de com la qüestió de les sobiranies s'ha convertit en una qüestió global que succeeix a Escòcia, Quebec, és a dir, que no és una realitat només pròpia d'aquí, però va analitzar diferents períodes històrics i el de la Segona República és especialment diria divertit, no és divertit, però vull dir com curiós d'observar com moltes coses del present ja reprodueixen en aquell moment, com tu bé dius. Allà la Segona República neix, el sistema polític de la Segona República, de la pròpia Segona República, neix del Pacte de Sant Sebastià. El Pacte de Sant Sebastià es basa, i això s'explica molt poc, en el dret a l'autodeterminació, en l'acceptació del dret a l'autodeterminació. El primer model estatutari, que és el català, és un model que defineix Catalunya com un estat que s'ha federat dintre de l'estat d'un estat federal espanyol, que no va ser, i això es fa inicialment amb l'acord del republicanisme espanyol. El que succeeix després és el que tu dius, hi ha uns debats parlamentaris i unes campanyes de premsa duríssimes que fan que això es paralitzi, es paralitza pràcticament durant un any, fins que apareix, per això dic que també les similituds de vegades són, apareix el 32, a l'agost del 32, a Sanjurjo, a Sevilla, uh-huh. intenta fer un cop d'estat contra la República, el grito de viva l'Espanya única e immortal. No? I és en aquell moment que es donen compte que, bueno, si deixen això molt temps a debat i no ho solucionen, no dic que ho solucionin bé, però si no ho solucionen, acabarà apareixent una extrema dreta i finalment s'aprova l'Estatut de Catalunya. Vull dir que realment, bueno, la situació... Jo crec que aquí hi ha molts elements. O sigui, hi ha, evidentment, una resistència del projecte nacional espanyol, no? d'assumir que hi ha altres projectes nacionals. Això és molt evident, i per tant el nacionalisme espanyol... hi ha excepcions i corrents que sí que ho necessiten, perquè el nacionalisme espanyol s'ha caracteritzat per la no acceptació d'aquesta pluralitat. I després hi ha un altre tema, que en el llibre també intento analitzar, que és el tema de l'Estat. És a dir, el deep state, el deep state o l'estat profund. És a dir, com reacciona aquest estat profund. I per exemple, a la Segona República hi ha un element molt interessant, que és que inicialment tothom pensava que aquella república seria federal. De fet, un dels ponents constituents ho explica molt bé cos. Escolti, diu, la gent va pel carrer i em diu, este senyor no és federal, com ho pot ser, no? I llavors s'ha d'explicar per què no ho va ser. I aquí hi ha un paper central, diguem, de l'estat territorialitzat. L'estat radicat en el centre, l'estat radicat a Madrid, que són pues, personal administratiu del nivell de l'estat, que fa tot el possible perquè allò no es pugui així, i ho aconsegueix.
Tinc la imatge al cap durant el primer tripartit a la Generalitat de Catalunya, quan s'aprova el primer projecte d'estatut impulsat, en aquest cas, per Pasqual Maragall, i el dia doncs, que s'aprova al Parlament, aquella imatge de tots els partits polítics brindant al Parlament, fins i tot amb el propi Josep Piqué, no?, que va ser ràpidament advertit per la seva gent de premsa. Has de sortir d'aquí, però la seva primera imatge era brindant cava, i després recordem aquella vinguda de Zapatero a l'Ajuntament doncs, a Pla de Sant Jaume, a Barcelona, dient, bueno, amb un míting apoyaré el míting...
Sí, sí, sí.
Tot això...
L'estatuto que aprova el Parlament de Catalunya.
Correcte, que no va passar.
I que són... no va passar.
Han passat 15 anys aquelles imatges. O sigui, han passat de 15 anys aquests esdeveniments que avui en dia són absolutament impensables, no? Un president del govern espanyol que diu això, o un líder del PP que es posi a brindar amb Esquerra Republicana, per exemple. És la dècada dels 2000, amb el Pla Ibarretxe per una banda i la reforma de l'Estatut de Catalunya, quan comença la batalla final per definir la identitat nacional espanyola?
Molt curiós això, jo me'n recordo un debat que ell després de les eleccions andaluses amb la líder, la Matresa Rodríguez, la líder de davant d'Andalusia, i va haver un debat a Madrid que ens van invitar a participar-hi d'analitzar què havia passat. El resultat de vol va ser extraordinari, les dreques havien guanyat Andalusia, i tothom li deia a la Teresa, jo no, però tothom li deia, molta gent li deia a la Teresa, no has hablado d'Espanya, no? Els demás estaven hablando d'Espanya, i tu estaves parlant d'Andalusia. Les eleccions autonòmiques, normal, que parlés d'Andalusia. Hi ha un moment que la Teresa Rodríguez diu que en realitat no hablaven d'Espanya, hablaven de Catalunya. I va semblar molt interessant el que deia perquè moltes vegades la definició de quina és la identitat nacional espanyola o la qualitat nacional d'Espanya s'ha fet més per oposició que per afirmació del propi, no? És a dir, de tal. Llavors, què passa en aquestes últimes dècades, no? Jo crec que el que passa és una... Ja n'és, diguem, la crisi d'estat autonòmica, el llibre ja té que situar el que n'és als 90, a principis dels 90, però és veritat que s'accelera. Hi ha el Pla Ibarretxe, hi ha el procés català, i ara ja no només el Pla Ibarretxe o el procés català, hi ha l'Espanya vaciada, Hi ha una crisi financera a les illes, és a dir, el model de finançament autonòmic s'havia renovat el 2014, estem al 2020, i encara ni se sap ni si l'espera, s'havia de renovar per llei. Això significa que comunitats autònomes com les illes, com el País Valencià, tenen uns problemes gravíssims en aquests moments de finançament. O sigui, ja es dona la crisi econòmica del 2008, hi ha tota una sèrie de factors que porten a un, diguem, que s'hagin donant certs moments de situació no retorn. Per exemple, la sentència del FETIC 2010 és una situació no retorn, el que passa a Catalunya a octubre del 2017 també és una situació no retorn, de no retorn com a mínim de l'estat autonòmic aquest, diguem, que tothom podia brindar, que comentaves tu, i que per tant s'haurà d'obrir més aviat o més tard, crec que com més tard tot serà més costós, però s'haurà d'obrir un nou pacte fundacional. Prou evident, perquè la crisi de legitimitat del sistema territorial és molt evident, ja no és només, ara és Teruel existe, perquè la crisi de la monarquia en aquests moments és absolutament evident, és a dir, diguem, està fent fallida en moltes coses, com per pensar que es pot tornar a una situació anterior.
Al segle XXI les identitats són líquides i múltiples. Conceptes antics centrals en la concepció de la pròpia identitat, com ser un home o una dona, cristià, ser obrer, ser roig o nacional, han anat perdent força i han aparegut identitats alternatives. En canvi, la nacionalitat viu una nova edat d'or a Espanya després de certa tranquil·litat les dues primeres dècades de la democràcia, més enllà de la violència política. Més enllà de la violència política estatal i el terrorisme al País Basc, per què l'estat espanyol no sap gestionar aquesta qüestió?
Però primer, el que has dit tu ara, que és el tema de les identitats nacionals, curiosament, un moment en el qual moltes identitats s'han evolucionat o s'han transformat, el tema de la identitat nacional segueix sent un tema com Espanya o Catalunya o el País Basc, no sé, a França també, o a Gran Bretanya, o, segueix sent un dels grans temes. Primer perquè és l'única forma d'identitat que justifica la màxima expressió de l'existència d'un poder institucional, que és l'Estat. A partir del segle XIX es legitimen els estats a partir de la idea de nació. Si els estats existeixen en tant en quant existeix una nació, pensem que la Constitució del 78 es funda la nació espanyola. I ho digo així, el seu article segon, l'article primer i el segon, diuen, és el segon, ara me'n recordo, que se funda sobre una realitat preexistent, que és la nació indivisible. Per tant, és l'única forma d'identitat, diguem, que legitima l'existència del poder institucional. I per això té aquesta centralitat tan fort. I més quan aquesta existència d'un poder s'associa a la sobirania, a la capacitat d'exercir les decisions polítiques sobre el teu propi futur. Per tant, per això el tema nacional segueix sent tan present, i per molt que es digui no, si hi ha hagut, en el llibre hi ha un moment que ho dic, és a dir, anuncis que això desapareixeria, n'hi ha hagut molts. Al final dels 90 deia, això s'ha acabat, ja no hi haurà més qüestions nacionals. I no, segueixen estant aquí i presents, i la millor forma d'abordar-les no és negar-les, sinó resoldre-les. En el cas de l'estat espanyol, hi ha un problema greu, i a més a més, el que passa és que és un problema greu que torno a Sant Furfa. Ara mateix només hi ha dues majories possibles, és veritat que ja veurem què passa en els competicions, però en aquests últims anys només hi ha hagut dues majories possibles per conformar governs d'Espanya. O el que representa el Trifachito, o el que representa una majoria d'investidura, no sé si de govern, però d'investidura com a mínim, que és progressista i plurinacional. Per tant, els progressistes de tot l'Estat, si volen governar, s'han de plantejar la solució del tema plurinacional, perquè si no, al final aquest tensionament també fa impossible aquestes majories.
Altres països, tu comentaves fa un moment, no?, que aquí a Espanya la identitat s'afirma més per oposició que no pas per afirmació. A altres països la identitat nacional es construeix en contra de l'altre. Avui dia, a Europa i a altres països del món, la identitat nacional una miqueta s'afirma o es constitueix o es construeix en contra de l'altre vingut de fora, no?, amb un ascens de populisme xenòfob i nacionalisme. Lamentablement, amb l'ascens de la xenofòbia aquí, l'altre som nosaltres mateixos. Aquí l'altre, dins d'Espanya, també hi ha xenofòbia, també hi ha extrema dreta populista, però aquí l'altre normalment és o bé pels catalans són els madrilenys, pels bascos doncs, són els de Burgos, en fi, tot això, aquest nou pacte fundacional del que tu parlaves, És possible?
Dues coses, Primer, perquè la primera part del que deies és prou interessant, també. Això s'explica històricament, No és que siguem, en la pell de brau tinguem una polaritat diferent que fa que diguem que els odis o les infínies les practiquem contra el de costat i no contra... És que quan es defineixen els grans projectes nacionals, és a final del segle XIX, i la majoria d'estats europeus els defineixen en contra d'altres estats europeus i en termes imperials. És a dir, les guerres imperials són el que justifiquen aquest orgull patriòtic, si es vol, i els odis, per exemple, Alemanya i França tenen una història brutal. El romanticisme alemany, que és la base de la creació de la nació alemana, diguem, té una temàtica específica que és l'antiafrancesament.
I que s'han liquidat un parell de vegades durant el segle XX.
Sí, que a més a més, sí, exacte, vull dir que Déu-n'hi-do el que ha portat això. Però en el cas espanyol, tot i que Espanya hagués sigut un gran imperi, la construcció nacional, d'estat nació forta, es produeix precisament quan aquest imperi ja desapareixut. Les últimes derrotes de Cuba i Filipines del 98. I llavors l'adversari és intern. No és extern, sinó intern. I això explica moltes d'aquestes dinàmiques que deies. Però llavors, la pregunta que feies, la següent, era si era possible el nou pacte fundat.
Sí.
Jo crec que a la llarga, a la curta, totes les coses poden seguir com estan, encara que es vagin degradant. Però a la llarga, o hi ha un nou pacte fundant, o es desintegrarà. És a dir, no es podrà seguir sostenint. Fins i tot en dinàmica interna. Per exemple, el Congrés de Diputats que sorgeix el 2019 és el Congrés que té de llarg, és el rècord històric, de representants de partits que o bé representen diferents formes de sobiranisme, sí? De sobiranismes nacionals, o bé representen regionalismes, el Partit Regionalista de Cantàbria. O, que això ja no havia passat mai, províncies, Teruel existe.
Bueno, i gairebé tenim l'entrada doncs, un partit polític amb Melilla, no? Que és una identitat també nova, no?
Exacte. I això, que jo crec que seguirà agonitzant, el que indica és que molta gent, fins i tot gent que es considera espanyola, no pretenen concedir una identitat nacional de la seva realitat de Teruel, no se senten representats pels partits que es presenten a nivell estatal. El discurs que s'està fent sobre el que és Espanya no el representa, en aquest sentit. Clar, això és una desintegració molt potent. Llavors, o s'arriba a un nou tipus de pacte fundacional, o això seguirà, i cada cop produirà fins i tot problemes de governabilitat interna. Jo aquí crec que aquí hi hauria una tasca important a fer dels propis, és a dir, d'aquestes aliances que es produeixen entre els territoris, des de les Illes Balears, fins a... per establir quin seria l'agenda conjunta de transformació, més enllà de les aspiracions particulars que pugui tenir cada territori. Quina és la gent de conjunta de transformació i els partits d'esquerres de l'Estat haurien de participar també en aquest debat. Perquè el que no és sostenible és mantenir coalicions de govern sempre només davant de la por del trifatxito. Això a la llarga, això es pot donar una investidura. Jo no vull el govern d'aquests. Però a la llarga et generarà problemes, perquè si no hi ha acords més profunds. Per tant, jo crec que sí, que tendencialment s'haurà d'anar cap aquí, i si no, s'haurà d'anar cap aquí perquè hi hagi una certa consciència d'això, i per tant, si actui, o perquè si no bloqueja el sistema.
Escolta, mira, estem parlant amb en Xavier Domènech, que ja anem acabant. Xavier, jo recordo la teva imatge a la manifestació en solidaritat, doncs, amb els detinguts a Catalunya, representants polítics, líders socials, a la tardor doncs, del 2017 o principis del 2018 també. Ploraves només, recordem, no? amb la música precisament de la Maria del Mar Bonet, amb la cançó del Que volen aquesta gent. I era pel patiment de persones conegudes per tu o era també per per certa manera, és clar que era un cúmul d'emocions, la constatació més dolorosa de la falla de l'Estat tal i com tu el voldries, tal i com tu el concebries.
Clar, és curiós, perquè aquesta imatge es va fer molt viral. Jo, de fet, m'havia apartat, m'havia anat cap enrere, precisament perquè estava emocionalment molt tocat i si poses davant de les càmeres. No sabia que hi havia una càmera que m'estava enrere. Com es produeix aquella situació? És just després de la detenció del Tot Jordi, del Jordi Cuixart i del Jordi Sánchez, dirigents d'Òmnium i de l'ANC en aquells moments. Jo tinc apostat, tinc apostat perquè vam conseller allà, tinc a Jové, que és un dels que sí estat detinguts a la conselleria, que havia pogut sortir perquè estava allà amb la seva filla, si no recordo malament, la seva filla, la seva companya. A l'altre costat tenia David Fernández, que és un amic de tota la vida, que havia sigut diputat de la CUP, i la meva, sense... I a més hi havia la música de Maria Marbonet. O sigui, clar, la situació era... I jo tenia molt la percepció de que això n'hi havia més. És a dir, de que les detencions dels dos Jordis només eren el pròleg d'una reacció brutal per part de l'Estat en aquella situació i també una constatació sí, de fracàs. És a dir, de ràbia, de certa impotència. Per què? Perquè nosaltres havíem guanyat les eleccions a Catalunya contra el pronòstic del 2015. I llavors, nosaltres havíem guanyat amb un missatge molt il·lusionant i amb una potència molt gran, no s'ho esperava ningú, i havíem guanyat amb la idea d'una sortida social de la crisi, amb la idea d'acabar amb la corrupció i unes noves formes d'entendre la democràcia, i amb la idea d'anar cap a un nou pacte fundant de caràcter plurinacional. I havíem estat treballant amb això des del 2015 fins al 2017. No? La situació que es dona en aquells moments a Catalunya és una situació brutal, és brutal perquè hi ha hagut l'1 d'octubre, una expressió de mobilització impressionant, una reacció d'estat brutal i la sensació és un moment crític i bueno, que va esclatar emocionalment dintre, perquè al final pensa que jo no era un polític professional, és a dir, visualitzant a mi mai de cap a la política. Jo soc historiador, m'encanta ser historiador, m'encanta ser professor. Vaig entrar en política a partir de la crisi de la política, en les noves formes polítiques a partir de la crisi del 2008. Tota aquesta feina que hem fet ara ha marcat una situació d'un tensionament brutal i d'una incapacitat de trobar respostes en aquest moment i de repressió. Sí, va ser un moment clau. Per mi va ser un moment dur, però per mi i per moltíssima altra gent.
Deixa'm preguntar-te, Xavier, abans d'acabar, per què vas deixar el món de la política institucional?
Després d'aquesta reflexió podria semblar que això em va portar a deixar el món de la política.
No,
però vull dir que jo mateix ara estava venint i pensava... Però no va ser per això.
Jo em quedava en la primera part de la reflexió quan tu explicaves doncs, que havies estat un projecte molt il·lusionant, que era tot el que es va moure al voltant i va orbitar al voltant de Podem, i no sé si hi ha fins a un punt certa desil·lusió un cop doncs, amb Podem i les seves confluències, les seves marques toquen no, doncs, poder.
Sí, jo vaig ser... No va ser tant això. Narrativament tens ideològica, però diguem, per una banda... És el que deia abans, és a dir, jo entro en un moment que penso que s'ha d'entrar, i més, de fet hi entro bastant en política, i jo era una persona que estava molt, diguem, em dedicava molt a estar darrere, no? Ajudant, col·laborant, doncs ajudant a teixir ponts, a pensar estratègies. Hi ha un moment que una sèrie de gent diu, escolta, si no et poses davant, no funcionarà, i considero que m'haig de posar davant, però considero perquè penso que s'ha de fer, no perquè jo tingui voluntat. I per tant, jo no em volia eternitzar, això ja hi era present al principi, i podria tornar a la meva vida personal, però hi ha un esgotament, diguem, de... és un esgotament, sí que és veritat que sortim del 17 com sortim i tot això, però hi ha un esgotament de les internes. Jo jugava un paper molt de persona de consens, de molts sectors diferents, i això porta que tinguis que gestionar situacions doncs, de tensionament intern durant molt temps. I que a més hi hagi un moment que sembli que, si, és a dir, que tu... És a dir, quan tu fas de representant polític, no parles per tu mateix. I això em sembla bé, no m'hi tinc res en contra. És a dir, tu representes a una col·lectivitat i, per tant, tu no parles per tu mateix, tu parles per aquella col·lectivitat. I això és bo. És que no pots dir el que penses lliurement, sinó allò que penses, que es pensa col·lectivament. Però hi ha un dia que t'aixeques i dius, ja no me'n recordo del que pensava jo. És a dir, ja no és, jo penso això, però bueno, la majoria penso una altra cosa i ho vaig a defensar, sinó que ara mateix ja no me'n recordo del que pensava jo. I en aquell dia dius, escolti, perquè tampoc no estàs sent sincer cap a la gent, perquè al final existeixen els partits de les internes, però existeixen la gent que t'ha votat. I al final és aquí peus, de veritat. I vaig dir, esgotament, gestió de les internes molt complexa i sensació de se m'ha esgotat la il·lusió i el discurs. I llavors, probablement, si em volgués dedicar a això i viure d'això, ho estiraria endavant. Però com que no era la meva voluntat d'inici, doncs, escolta, les imatges.
Moltíssimes gràcies, Xavier.
No, a vosaltres.
Xavier Domènech, que m'han presentat el llibre, l'ha presentat ell, Una de Naciones, el Estado y la Plurinacionalidad en España, 1830-2017, per la col·lecció doncs, de Península Atalaia, Península Ediciones. Moltíssimes gràcies, Xavier, i gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Illa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies. Que vagi bé.